Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Ja passen 19 minuts de les 11 del matí i rebem a aquesta hora, avui dimecres, el professor Dani Ruiz Trillo. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Obrim l'aula de català. Avui amb més propostes, no? Com sempre, la línia de trobar curiositats, coses...
Trobar curiositats, doncs referides també en aquest temps, de la tardor, doncs dels bolets, de la pluja... Doncs de tot aquest temps que comença a arribar, ja l'altre dimecres quan vaig venir aquí que plovia bots i barrals, doncs ja vam començar aquesta temperatura que ara torna a baixar. Doncs veurem paraules, veurem expressions, veurem cançons amb els nostres col·laboradors habituals, el David, un tal Pere, i avui tindrem per primera vegada la Júlia Català, que és menorquina. Menorca, doncs per si els oients... Segurament tots...
Qui no ha anat a Menorca?
Qui no hi ha anat? Però per si algú no ho sap, doncs és una de les dues illes Balears, les altres dues són Pitiüses, a Mallorca, Menorca, que de fet es diuen així perquè Mallor és la més gran i Menor és la més petita.
La major i la minor.
I per això precisament es diuen així. A Menorca... S'ha dit que de les quatre és on més doncs, es va mantenir el català viu, doncs perquè justament quan les altres illes doncs, estaven a mans dels Borbons encara, elles van passar, Menorca va passar la corona britànica, i que ells eren més tous amb el tema lingüístic, eren més tous. I justament per això s'ha mantingut més. De fet, si t'hi fixes, si ja has anat a Mallorca i a Menorca i compares, es parla més el català a Menorca que a Mallorca.
I jo, mira, tinc una curiositat i una vegada ja ho vaig compartir amb la Mar Oñate del Servei Local de Català, que em va cridar molt l'atenció que en un viatge a Eivissa fa uns anyets vaig trobar doncs, una botiga d'aquestes a peu de carretera amb un cartell que posava que es parlava eivissenc. Es parla un català diferent a les illes?
De fet,
En cadascuna de les illes,
sí, perquè sobretot... amb ell són molt localistes i a un menorquí no li diguis que parla mallorquí o a un eivissenc que parla menorquí o a un formenterenc que parla eivissenc, no? O que parlen tots mallorquí. En tot cas, fins i tot s'ha adoptat la paraula balear, però també balear, per exemple, a un menorquí li pots dir que parla balear, i podem dir a la Júlia potser parla balear, però els que són de les Pitiüses, clar, no els hi diguis que parlen balear. En tot cas, tots parlen català i amb això queda molt més clar, que és la llengua que ens uneix a tots.
Doncs anem per la primera de les seccions, la de la paraula.
Avui tenim amb nosaltres una altra vegada en David Vila i Ros, que ens porta la paraula de la setmana. Bon dia, David.
Hola, molt bon dia.
Què tal?
Bé.
A veure quina paraula ens portes avui.
Avui és una d'aquelles paraules que, de fet, potser l'hauria hagut de dur la primera, però estava actuant tan anticonstitucionalment el primer dia que no se'm va acudir que la paraula que podia fer servir era aquesta. La paraula és llengua. Llengua. Estem parlant de llengua i... Per què no començar per la llengua?
Doncs molt bé.
No parlo tant de la llengua, l'òrgan que tenim dins la boca, sinó la llengua, l'idioma, i em sembla que és una paraula prou interessant, sincerament, perquè normalment es diu que les llengües serveixen per entendre'ns, per comunicar-nos, i és cert, evidentment que la funció principal, primera de les llengües, és la comunicació, que entre tots plegats ens entenguem. Però si les llengües només fossin això, fossin un instrument de comunicació... Jo crec que no tindríem cap problema, tots els habitants del planeta, per posar-nos d'acord i dir, vinga, va, a partir d'ara en farem servir només una, perquè, escolta, si el que es tracta és d'entendre'ns, quedem-nos amb una i ens entendrem perfectament.
Oi que una vegada s'havia fet un intent
Sí.
Amb una llengua...
Sí, hi ha, per exemple, l'esperanto, és la més reixida d'aquestes llengües. Són llengües artificials que s'han creat. No, la idea era bona, perquè era dir... I va molt lligada al que explicaré després. La idea era dir una llengua que no sigui de ningú, la creem artificialment, i com que no és de ningú, ningú no sentirà que està imposant la seva, i pot servir per comunicar-se entre diverses comunitats lingüístiques. El fet és que, si les llengües fossin això, estrictament instruments de comunicació, segurament tots ens posaríem d'acord a dir... Mira, saps què? Ens quedem amb una llengua i fora, que és molt més pràctic. Però jo estic segur que quan preguntéssim, val, doncs quina? Tothom diria la seva. No, el català. Ens quedem-nos amb el català tot el planeta i cadascú diria la seva llengua. Per què? Doncs perquè les llengües no són només instruments de comunicació. Les llengües són, com a mínim, a part d'aquesta funció essencial, maneres úniques, genuïnes, d'interpretar l'entorn, la realitat, el món que ens envolta. Cada llengua l'interpreta d'una manera completament diferent, i per això no podem traduir del tot d'una llengua a l'altra sense perdre algun matís. Posaré alguns exemples molt, molt clars de com cada llengua interpreta una mateixa realitat diferent. Jo penso, per exemple, en el vi negre. Nosaltres, Catalunya, és un país de vins, i tenim uns vins negres molt bons, però a mi el que em sorprèn és que quan un francès agafa aquest vi, li diu vin rouge. I quan l'agafa un anglès, li diu red wine. Aleshores, la meva pregunta és, si nosaltres diem que és negre i ells diuen que és vermell, potser algú és daltònic o potser algú té algun problema de percepció cromàtica. Correcte. I realment tenen raó els dos, perquè nosaltres ens hem fixat en el color del raïm i ells s'han fixat en el color del vi un cop fet, que agafa aquest to vermellós. Val? Per tant, tot depèn de com es mira. De vegades les coses no són ni blanques ni negres, no? Ni vermelles ni negres, en aquest cas, podem dir. Per tant, cada llengua et dona un enfocament diferenciat. Un altre exemple. Nosaltres tenim molts noms per descriure els bolets. Centenars de noms, segurament, per descriure bolets diferents, o de vegades el mateix bolet, però en diferents punts del territori, etc. Els anglesos, amb mushroom, ja fan, ja en tenen prou. Per què? Perquè per ells el bolet no és res especial, o sigui, no hi ha una cultura micològica arrelada a Anglaterra o als països anglòfons. En canvi, als països catalans, a Catalunya, sí que hi ha moltíssima cultura en aquest sentit, i quan s'acosta la tardor, no? Com ara, doncs ja ve l'època d'anar a buscar bolets, i la gent...
Exacte.
Per tant, necessita diferenciar clarament quins bolets són, si aquests són comestibles, si aquests no, si aquest és ben bé aquell però és diferent, aquest em serveix per fer un determinat plat, l'altre un altre... És a dir, que ens calen molts, 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 molts matisos, i per això tenim moltes paraules per descriure.
T'està agafant gana.
T'està agafant gana.
I
doncs va.
I aquesta hora del matí encara...
Ho deixaré aquí. Ho deixaré aquí. Només faré un petit incís. Comentava que són maneres úniques i genuïnes d'interpretar el món, però no només això, sinó que a més són elements d'identificació col·lectiva. És a dir, el fet de parlar una mateixa llengua fa que et sentis que formes part d'un grup, no en oposició als que no hi són, no és en cap cas una cosa negativa, sinó que és positiu. Si nosaltres ara, en lloc de ser Sant Cugat, fóssim a Tòquio, per dir alguna cosa, i passejant pel carrer, sense conèixer-nos, sentíssim, ostres, aquest noi parla català, clar, jo aniré a dir-li alguna cosa, jo no sabria qui ets tu, però et diria, ostres, tu ets català? Per tant, es crearia aquest lligam que, en canvi, si jo et trobo aquí passejant per Sant Cugat, doncs segurament no et diré res. Per tant, hi ha aquest element d'identificació col·lectiva de les llengües que és potentíssim. Per tant, les llengües són moltes coses, i per això volia reivindicar aquesta paraula de paraules.
Doncs hem anat del vi negre fins a Tòquio, passant per Sant Cugat. Moltes gràcies, David.
A vosaltres, gràcies.
A veure.
Dani, i avui aprofitant, ja ho deies al començament, que és temps de pluges, de bolets... Ara, ja fa setmanes que hi ha gent que ha anat a collir bolets.
Sí, el que passa és que com més pluja, més bolets. Al cap d'un temps, entre una i tres setmanes, diuen, doncs surten els bolets. I justament relacionat amb això que ha dit el David, que cada llengua és una manera de veure el món, a part de comunicar-se, i que, per exemple, doncs, països del nord de tot, d'Europa o d'Amèrica, doncs potser tenen 10 o 15 o 20 maneres d'anomenar la neu o el color blanc, no? Doncs, i que en canvi, per exemple, en anglès només diem xampinyó, ja està, tots els bolets són xampinyons, perquè tots són iguals perquè no en coneixen més, no? Nosaltres tenim, per exemple, els pinatells, el rovelló, la llanega, l'escarlat, el fredolic, la gírgola, el moixí, el camperol, l'ou de reig, el sureny, el mullaric, el cigró, entre molts altres. I després tenim, he fet un recull de dos que són en paraules compostes, mataparent i camagroc. Són en paraules compostes, que és una manera que s'utilitza molt, molt, molt freqüent en català de crear nou lèxic, nou vocabulari. I això nosaltres ho utilitzem molt. Potser no en som conscients perquè ho fem cada dia. Però utilitzem, doncs, per exemple, escuradents, escuratxamanelles, parasol, parallamps, paracaigudes, orellà, un esgaltaplè, bocabadat, esma perdut i pit roig, sobretot per referir-nos a eines o estris, però també per referir-nos a característiques físiques o psicològiques d'una persona, com pugui ser, per exemple, un poc a vergonya, uns exigències...
Sí, molt bé. T'agraden els bolets, a tu?
M'encanten.
T'encanten. Doncs ara, gaudiràs, no?
Ara és l'època, i tant. Però més que collir-ne, menjar-ne.
O sigui que anar a collir no hi has anat mai.
Hi he anat alguna vegada, però és difícil perquè... A vegades t'equivoques. Diuen, no, això no. És tòxic.
És tòxic.
Doncs millor...
És tota una ciència, eh?
Sí,
és
sí,
tota
sí.
una ciència, no t'ho perdis.
Jo soc potser massa pixapins.
Pixapins. Sí, senyor. Per cert, ara anem a l'expressió de la setmana i tornem a recordar que és una expressió de Ses Illes, no?
Exacte. Doncs compartirem algunes estones amb la Júlia Català, vindrà de tant en tant, i si algun dia no pot venir, doncs també li trucarem de tant en tant, doncs per portar-nos expressions menorquines.
I la d'avui quina és?
La d'avui em sembla que és idò, que s'utilitza molt.
Que s'escriu com?
Idò, I-D-O amb accent obert.
Idò.
Ara veurem, perquè sí...
Doncs ara ho posarem en pràctica perquè...
Sí, 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 costa molt, eh? Nosaltres no hi estem acostumats.
Connectem amb Menorca. Sí.
Bon dia a tots. Jo he volgut encetar la meva col·laboració a Com l'anell del dit estant a l'altura i, per tant, he triat la paraula que diria... és la més coneguda, recordada i citada de totes les que tenim, a les illes en general i a Menorca en particular. I no és altra que idò, efectivament. De fet, diuen que perquè un foraster arribi a ser considerat mínimament menorquí, ha de saber on, quan i com emprar idò. I és per la seva potència i versatilitat en la llengua col·loquial. Fins i tot, s'han arribat a xerrar com de jòquer, una paraula que serveix per moltes coses i que moltes vegades resulta intraduïble. Jo vos proposo ara un tast d'aquesta versatilitat en qualque exemple dels molts dels valors que pot arribar a tenir aquesta paraula i en què se prosòdia, sobretot, i juga un paper molt important. Així tenim un primer idò consecutiu. Per exemple, ha plogut tot el matí. Idò, la terrassa estarà banyada. Amb una conseqüència de tipus lògic, si A, idò B. Podem trobar també un idò marcador discursiu en tres valors diferents. Un valor d'arrencada, per exemple. Estem en un restaurant i després de mirar la carta apareix el camarer i li doim. Idò, jo de primer demanaré un valor de represa. Jo xerava d'en Marc, interromp la conversa, me'n vaig a la cuina i després reprenc allò que estigui comptant. Per exemple, idò, en Marc no vol venir i, finalment, un valor de conclusió. Hem conduït una llarga conversa entre dos i cap al final, després d'una pausa, un dels dos com a comiat diu idò, ja veurem com acaba. Tenim també un idò interrogatiu. Per exemple, de Laura no vindrà a fer feina avui. Idò, què li ha passat? Demanant explicació. Tenim un idò interjecció. Exemple. Li demano a un amic si me farà una feina que ell no em fiava. I aquest amic me respon. Idò, ja la faràs tu. Volem dir, ja pots esperar assegut. I per acabar, un idò adverbi afirmatiu, que indicaria acord o assentiment. Exemple. Que ho faig bé així? Resposta. Idò, així, bé vas. I demostrant, ara que ja podem, que som uns bons menorquins, podem dir idò, Així és el nostre idò. I si m'ho permeteu, veient aquest exemple de riquesa semàntica i prosòdica d'un dels nostres dialectes, m'agradaria acabar citant una frase que va fer en Joan Beny quan se li va concedir aquest darrer premi d'honor de les lletres catalanes, que va dir: els dialectes són una mostra de diversitat i, per tant, de riquesa i d'orgull. Idò!
Dani, i una setmana més tornem amb la secció de la cançó de la setmana i en companyia del Pere.
Un tal Pere, aquí el tenim. Què tal, Pere? Com estàs?
Molt bé, encantat de tornar-vos bon a saludar, somriures.
Igualment, gràcies. Quina cançó els portes aquesta setmana?
Mira, et porto un artista del País Valencià que... Quina cançó t'agrada més d'ell, del Pau Alabajos?
A mi m'agrada molt la cançó Inventari, però unes quantes en general.
Doncs
Berlín.
Parlarem de la cançó Inventari.
Ho fas per mi?
Ho faig per tu, ho
gràcies,
saps.
Gràcies, molt agraït.
Us llegiré primer els primers versos de la cançó perquè ens situem una miqueta. Passa l'hivern i no aconseguisc esborrar del record alguns dels moments especials que vam viure durant els 2 mesos i els 21 dies que vàrem menjar-nos el món tu i jo. Comença bé.
Déu-n'hi-do.
Quina història, sí. No?
Clar, exacte. És el que us volia comentar. Ens està explicant un punt de partida. Sabem que s'ha acabat el que suposem que serà una relació. Quan escolteu la cançó veureu que és molt melòdica, que és molt suau, que t'acompanya. Llavors això fa que estiguis doncs, a gust escoltant-la i dient: aviam què m'explicarà el Pau en aquesta cançó, d'acord?
Em temo que hi ha sorpresa.
Ara no ho sé, eh?
Vinga, vinga.
Espera que me la llegeixo sencera en un momentet. Llavors, es diu Inventari la cançó. Per què? Perquè diu: avui necessite posar puny a part, vull fer inventari de totes les coses que m'has regalat i que em són impossibles de guardar al fons d'un calaix. I aquí comença la xitxa, que diríem, el que ens ve des del País Valencià i ens omple una miqueta les alforges, que seria un seguit de coses que en 2 mesos i 21 dies aquesta persona li ha regalat al Pau o ha compartit amb ell. Això és una borrada. Borrada en quant espectacular.
Sí.
Per què? Perquè 2 mesos i 21 dies semblen poc, però et pot donar per moltíssim.
Molt, per molt.
I a més em fa pensar, no sé, no he parlat amb el Pau d'aquest tema, però deu ser, et fa pensar que sigui una història real. Perquè si no, per què 21 dies? No t'inventes això, dius 3 mesos, 4, una temporada, vam estar plegat de l'estiu.
Més genèric.
Però a diu, mi em sembla que és real.
Passa l'hivern i després de 2 mesos i 21 dies és com... I gairebé la crisi dels 3 els va matar. La qüestió quina és? És simplement un inventari de records, de moments, que el que fan és t'explica la història d'ells dos sense comentar-te què han fet ni què han deixat de fer. Només amb les coses que ella li ha regalat a ell. Pèls de punta, senyores i senyors, pèls de punta. Llavors ara us faré triar amb quina d'aquestes coses us quedaríeu. N'agafaré 2 o 3 a l'atzar, i tampoc vull ser dolent. Però, per exemple, un sobre blau, milions de missatges de text, un email que guarda consciència com un amulet. Amb quina d'aquestes 3 coses et quedaries, Dani?
Potser és missatges de text.
Amb els missatges de text, sí. D'acord. I si et faig triar entre un clauer que té forma sargantana, un tiquet de l'últim peatge abans de Sabadell i milers de cançons amb la teva empremta dactilar?
Potser les cançons.
Les cançons?
Sí.
Jo em quedaria amb el tiquet del peatge.
Ah, sí?
Sí.
Ostres.
Perquè implica viatge, implica que tornem d'alguna banda, que hem viscut, saps? És la meva opció,
sí,
eh?
Sí,
les cançons, evidentment...
positivament.
No, no, clar, és que al final ho has de fer així. Quan vas agafar aquell tiquet i el vas guardar i se'l vas regalar a la teva parella...
Deu ser per algun motiu.
És això del que us parlava. De que amb un tiquet de peatge, el que ens està fent, ens està portant a la generació del 28. Mare meva, he anat a la GB i m'he recordat de la generació del 28, que hi van els detalls en les poesies. Hi ha gent que feien poesies dels bitllets d'autobús o del bitllet d'autobús, que dius, no calia. El tema és que... perquè venien d'una època del siglo d'or super grandiloquent i a més, però bueno, la qüestió és que amb un detall, amb un tiquet del peatge que tots ho diem i maleïm a Bert i, 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 i amb, sense cometes també a la caixa, no? Tenim aquesta dualitat. El que fa és, ens explica tota una història, però no ens ha dit que van anar de viatge i van tornar i es va guardar el tiquet i després se'l va regalar. Només està fent un inventari de coses que ell ha guardat. I amb això és que t'ho explica tot.
Doncs, què tal si escoltem la cançó Aquest inventari d'en Pau Alabajos?
Doncs amb el tema musical ja de fons, posem el punt i final a la secció, agraint novament a un tal Pere que ens hagi
Gràcies,
acompanyat
Pere.
Un dia més.
A vosaltres.
Bon dia.
Adéu.
Sant Cugat a fons.